En el moment en què una dona deixa de tenir la menstruació, diem que entra en una nova etapa, la menopausa. Una paraula que podríem dir que és tabú, de la qual és difícil sentir-ne parlar en públic, i encara més, de manera positiva. Aprofitant que avui, 18 d'octubre, és el Dia Mundial de la Menopausa, hem convidat al Faves Comptades la doctora Mila Martínez, ginecòloga i responsable de la Unitat de Menopausa de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Doctora Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya des d'aquí, des de l'estudi, la Roser Ezequiel, que és veïna de Sant Cugat, amb qui compartirem com ha estat la seva experiència personal amb aquesta etapa, amb la menopausa. Doctora, és important que existeixin dates com la d'avui que ens ajuden a posar el focus en aquesta etapa de la vida de les dones?
Penso que és absolutament important, perquè qualsevol alternativa o qualsevol informació que se'n parli de la menopausa i que es normalitzi la menopausa és molt interessant, perquè les dones tinguin més informació i tinguin menys pors a realment una etapa de la vida que no és més que això, una etapa de la vida que és una finestra d'oportunitats a unes grans coses.
I per què creu que costa tant parlar obertament de la menopausa? Com podem trencar aquest estigma associat encara en aquesta etapa per la que passarem totes les dones? I quina importància té parlar-ne obertament?
Bueno, jo penso que, per sort, en els últims anys, i els últims anys em estic referint als últims dos, se'n parla molt més, I les dones, jo crec que també per les dones que han arribat ara a aquesta etapa, són dones que no es conformen, són dones que volen molta informació, i llavors jo crec que ara se'n parla més, però la qüestió de que estigui estigmatitzada és una qüestió absolutament històrica, o sigui, arrel de tota la història de la humanitat, la dona sempre ha sigut valorada pel seu atractiu, per la seva capacitat sexual, fins i tot a la Revolució Francesa, a l'acord dels francesos, perquè la menopausa, els primers que van posar-li paraula van ser els francesos, i es pensava que era una malaltia francesa, i aquestes dones se'ls deia que quan arribaven a aquesta etapa tenien una mort social, o sigui que ja era molt antic que tot això passa. Altres països o altres cultures, com per exemple la japonesa, que fins i tot no té ni paraula per definir sufocacions, no la té en el seu idioma, les dones quan arriben a l'edat madura, a l'edat menopàusica, són molt ben considerades perquè bueno, tenen molta experiència i la societat les valora moltíssim. I amb aquest tipus de dones, doncs realment no està estigmatitzat, i arribar a la menopausa s'arriba amb alegria.
Per tant, és absolutament una qüestió social.
Per
considerar que realment estem en la menopausa, hem d'haver estat 12 mesos consecutius sense tenir la menstruació. És habitual, però, abans d'entrar en aquest període de menopausa, tenir cicles més irregulars, doctora?
Sí, molt ben dit. Realment la menopausa és només un dia en la vida de la dona, que és el dia de l'última regla. O sigui que és un diagnòstic retrospectiu, sempre ha de passar un any sense regla. Però els canvis que hi ha, o els símptomes que poden haver-hi de menopausa, ja comencen uns anys abans amb moltes dones.
I quan pot
durar? El primer de tots és aquest que tu comentaves, són les irregularitats de la regla.
I aquestes irregularitats?
La gent pensa que menopausa és no regla, no? Però realment el primer signe de que les hormones comencen a alterar-se és quan les regles comencen a ser irregulars i generalment més freqüents. Tens el cicle més curt, o sigui, tens més regles a l'any de les que tenies abans. I en aquesta època ja hi ha dones que ja són simptomàtiques.
I quan pot durar aquesta etapa d'aquests cicles irregulars, més curts i més freqüents?
Entre 2 i 4 anys, més o menys, són els cicles irregulars fins que realment arriba l'última regla.
I hi ha altres indicis que ens poden fer pensar que ens estem acostant o que s'acosta al dia de la menopausa?
Bueno, altres indicis poden ser els símptomes que van associats, que normalment, inicialment, són més freqüents que siguin sufocacions, sudoracions, insomni, irritabilitat, no m'entenc ni a mi mateixa, ara estic molt irritable o ara tinc baix ànim. Aquests són els primers símptomes que poden dir, home, si jo no era així, jo no protestava per tot, jo no em semblava tot malament.
La Roser ens fa que sí amb el cap tot el que ens explica la doctora Martínez. Roser, tu has tingut tot aquesta ja ho direm, tots aquests símptomes que ens explicava la doctora?
Jo no, a la prèvia a la menopausa no vaig tenir, senzillament que estava, tenia molta menstruació, això sí, que me tocava moltíssima, que passava els 7, 8, 9 dies.
Uh-huh.
Però molt, molt i molt. Però no, jo el 54 un dia, agost, en ple vacances, vaig tenir l'última regla i no he res més, no he tornat a tenir. Sí que després vaig començar amb els fogots, a la nit sobretot, ara me desbrigo, ara m'abrigo. I una mica d'irritació, això sí. Però em va ser marxar i no tornaré més. Ara, amb els ossos, estoporosis, bueno, i un reguitzell de coses.
Ara en parlarem. Perquè a nivell hormonal, doctora, què ens passa exactament amb la menopausa?
Bueno, a nivell hormonal, realment, el que passa, bueno, amb el període de menopausa, el que hi ha són irregularitats hormonals. És com estar en una muntanya russa, no? Igual tens pujades d'hormones que baixades. Però després, un cop que arribes a la menopausa, vol dir que les ovulacions ja són més erràtiques, sobretot aquests anys d'irregularitats, i el que passa és que disminueixen els estrògens. I el tema que ara comentava, és que no he sentit bé el nom.
La Roser.
L'altra contertúlia que tenim aquí. Bueno, el tema està és que els estrògens actuen a nivell de tot l'organisme. I els teixits estan preparats perquè els estrògens actuïn a tres nivells. Per això, amb la menopausa no només hi ha aquests símptomes, sinó que poden haver-hi més problemes cardiovasculars, més problemes d'osteoporosi, de fractura, de molèsties articulars, de memòria, de cognició, de tot això, perquè els estrògens són molt importants perquè funcioni bé tot l'organisme.
Déu-n'hi-do, tot el que va associat hormonalment amb la menopausa, però la menopausa no té una edat concreta, no? A cada dona li arriba en un moment diferent de la seva vida. Què implica si aquesta menopausa ens arriba de més joves, entre els 30 Clar. I els 40 anys, per exemple?
Clar. Aquest és el problema principal. En realitat, la menopausa natural habitualment, de mitja està sobre els 50-51. I això que ja Aristòteles, 300 anys abans de Crist, ja va dir que més o menys la data, perquè encara hi havia poques, evidentment, en aquella època, però ja hi havia dones i era més o menys al voltant dels 50 anys. Llavors, es suposa que entre els 45 i els 55, més o menys la majoria de les dones la tenen. El problema realment greu és quan realment és abans dels 40, perquè aquestes dones sí que tenen, com hem dit, que els estrògens realment fan que tot funcioni, sí que tenen unes mancances i uns riscos a llarg plaç si no suplementa aquestes hormones que no produeixen, que els hi poden fer tenir molt més o molt abans els riscos aquests que hem comentat, cardiovasculars, osteoporosi, etcètera, etcètera. Llavors, amb aquestes dones les hem de posar en una part, per dir d'alguna manera. És a dir, la menopausa natural moltes vegades no necessita absolutament res més que hàbits de vida saludable i no necessita cap tractament. Però les dones que els hi ve abans dels 40, aquestes dones sí que és estrictament, bueno, sempre se les ha de tractar el més aviat possible i a la dosis adequada, perquè aquestes dones sí que poden tenir molt més riscos a llarg plaç que les altres dones que tenen la menopausa a l'edat que toca.
I pot passar que, com que si és probable a vegades que ens passi, com que parlava més, un tema tabú, si ens tenim aquesta menopausa precoç en 30-40 anys, és possible que li arribin pacients, no sé si s'hi ha trobat a la consulta, que estiguin en menopausa i, per exemple, ho atribuïm com que són joves i pensem doncs, que no ens pot passar en aquesta etapa de la vida, que és altres causes, com pot ser l'estrès, l'ansietat o algun altre símptoma?
Sí, de vegades passa, però generalment la majoria de les vegades aquestes dones es diagnostiquen perquè són dones que volen tenir un fill i tenen problemes. Aquest acostuma a ser l'escenari més freqüent d'aquestes dones, perquè actualment, doncs, per la vida que portem, uh-huh. el desenvolupament professional, etcètera, la maternitat l'estem allunyant de l'edat que seria òptima, per dir-ho d'alguna manera. I realment la dona es cuida, es troba bé i se sent jove. Però el primer que veiem, o el més freqüent que veiem, són dones que es volen quedar embarassades i no poden, i això és el que treu aquest diagnòstic, aquesta insuficiència ovàrica prematura.
Mm-hmm.
Sí. Amb aquestes dones no se'ls diu menopàusiques, perquè la paraula menopausa
Estigmatitza, oi, sembla?
Estigmatitza molt, exacte. Mm. I més amb una dona que entra en xoc i no entén res del que està passant, no? Mm. I amb aquestes dones sí que es diu que és una insuficiència ovàrica prematura. De vegades no és només... les causes són variades, però la majoria de les vegades es desconeix. Però moltes vegades són degudes a dones que han patit càncers o alguna cosa, fins i tot de petites, i actualment, com la supervivència és molt elevada, doncs pot ser que per aquestes causes de tractaments de càncer o de cirurgies per determinades malalties, els hi poden fer que arribin també a aquesta situació de fallada dels ovaris, la insuficiència ovàrica prematura abans dels 40. Uh-huh. I això també és, diguem-ne, que és una de les altres causes que veiem més comuns.
Ara vostè parlava d'aquesta diferència entre la menopausa en edats que s'espera, no? Els 51 anys apuntava, en aquestes menopauses prematures. Sovint les recomanacions per minimitzar la sintomatologia de la menopausa són uns bons hàbits de vida, no? Menjar bé, fer exercici...
Exacte.
Però en tenim prou amb bona alimentació i exercici físic per millorar la salut i la qualitat de vida? O té altres recomanacions que pot fer a les dones que es trobin en aquesta etapa per viure-la millor?
Hi ha dues coses més molt importants dintre de la teva vida. O sigui, si tu menges bé i fas exercici, tindràs menys símptomes en la majoria dels casos. Però també és molt important evitar tòxics. O sigui, no fumar, no prendre drogues i l'alcohol, doncs, el mínim possible. I també, i el més important, crec, i el més difícil de gestionar, és gestionar l'estrès. Uh-huh. Perquè amb la vida que portem, l'estrès és un factor molt important perquè després tinguis molts símptomes. I aquest estrès s'ha de saber, cada dona ha de trobar la parcel·la amb la que ella fa alguna cosa per ella mateixa. Sigui un hobby, sigui alguna cosa que la il·lusioni, en família o sense, però això és molt important i és una cosa que també entra dels hàbits de vida saludable.
La salut mental, oi?
És difícil de resoldre. Exacte, uh-huh. És també difícil de resoldre, sí.
Roser, no sé si tu fas alguna cosa especial des de que tens la menopausa per millorar aquesta qualitat de vida o si t'ha afectat en el teu dia a dia?
No, perquè jo he sigut una persona que, el que dèiem abans, m'agrada menjar sa, m'agrada molt la natura, m'agrada caminar moltíssim, per una hora i mitja al matí i una mitja a la tarda. Uh-huh. Vull dir, això sí, això jo suposo que m'ha ajudat, però tot i així... Tant tens... No sé per què tant tens alts i baixos amb això dels fogots, que jo creia que això ja, al cap de 10 o tants anys, ja, jo ja quasi tinc 70, que ara tenia aquestes coses, aquests fogots. I això, no sé si és degut que mal aventurat, que la genètica, perquè no sé, perquè no... I també faig el que diu, procuro tenir bon ambient, soc bastant, en aquest sentit, molt...
Segueixes els consells que ens apuntava ara la doctora.
Sí, perquè també em vaig assabentar molt abans que m'arribés, eh?
Doctora, és habitual això que ens explica la Roser, que els fogots s'allarguin durant molts anys,
sí,
després de la menopausa?
Sí. Sí, ha tingut mala sort, per això, perquè realment si agafem 100 dones, 95 dones no els hi passa. Però hi ha un 5%, 5 de cada 100 dones, que tenen sufocacions per sempre més, o sigui, tota la vida. I això, clar, és més difícil de gestionar, perquè les tenen sempre. No són igual d'intenses que al principi ni igual de freqüents, però les tenen sempre, sí, sí.
Sí, endavant.
Perdó, doctora, jo me pregunto a mi mateix, estic operada de càncer d'úter i jo associava que no fora això també ara, perquè després ha sigut a posteriori tot això també, més sovint.
Clar.
Però jo anava a les visites, no m'ho deia el metge, no li donava cap importància, no ho sé.
Sí, en aquest cas sí que pot haver-hi una relació, evidentment. Les dones quan tenen una menopausa quirúrgica, és a dir, que els treuen els ovaris, a part de la matriu en aquest cas, sí que els símptomes que tenen són molt més elevats i més severs que les dones que entren en una menopausa natural. I a més, encara que els ovaris ja no produeixin la mateixa activitat hormonal que produïen abans, amb l'edat fèrtil, sempre tenen alguna cosa de producció. I llavors, clar, el no tenir-los sempre fa que tu puguis tenir alguna sintomatologia més, també pot ser d'aquesta causa. Sí.
I ens podem preparar per la menopausa? Ara deia, bona alimentació, bons hàbits d'exercici, bona salut mental, no? A la mesura del possible, sí. No estrès i no angoixes, però ens podem preparar per tenir menys símptomes o això és la loteria?
Bueno, és que... Aquí hi ha diversos factors, o sigui, diguem-ne que si ens preparem això, la majoria de les dones viuran la menopausa amb molt menys símptomes i molt millor. però aquesta preparació és que jo diria que és de tota la vida, no, no és que diguem-ne...
Uns bons hàbits.
40 ens posem les piles. Sí, sí. No, perquè si parlem, per exemple, dels ossos i de l'osteoporosi, de la fractura, hem de pensar que la nostra massa òssia la fem o l'aconseguim, l'assolim des dels 0 fins als 30 anys. O sigui, que els nens, els joves que fan esport i que tenen una dieta adequada en calci i vitamina D, tindran millor massa òssia que la gent que no ha fet esport fins als 30, estem parlant, eh? Llavors, clar, aquest de 0 a 30 és bàsic perquè tu després no tinguis fractures quan siguis gran.
I hi ha alguna...
O sigui, que amb aquest aspecte és tota la vida que t'has de preparar, amb els hàbits saludables. I, evidentment, després, clar, l'exercici, sobretot l'exercici de força. Les dones es queixen molt de que guanyen pes, del greix corporal, etc, però amb l'edat el metabolisme va disminuint i l'única cosa que ens pot fer cremar més és tenir més muscle. O sigui, que fer musculatura, i no et dic que faci dels 40, però com a mínim a partir dels 40, encara que mai no és tard, eh? Encara que tinguis 80, és un bon moment per començar també.
Mai és tard per cuidar-se.
Que tens algun efecte. Exacte.
I ara que parla de l'exercici i de la massa muscular, doctora... Sempre s'ha fet, no?, la moda de l'exercici cardiovascular, allò de... Però vostè parla de la musculatura, de l'exercici de força.
Bueno, és que l'exercici és tan important, el cardiovascular com el de força. El de força serveix perquè el muscle ens ajuda a que, doncs això, que el metabolisme augmenti, a que tinguem menys inflamació en el cor, amb el cos, i la inflamació en el fons, bueno, i que tinguis menys greix també, perquè quan tens més musculatura normalment hi ha menys greix corporal. I aquesta disminució de la inflamació és la porta, o la inflamació seria la porta d'entrada de totes les malalties que realment cardiovasculars, metabòliques, diabetis, hipertensió, etc. I el tenir una bona musculatura farà que tinguis menys risc d'aquestes malalties. O sigui, això és important, però el cardiovascular també és important. I quan s'arriba a certa edat, doncs, a les 60-65, també introduir els exercicis d'equilibri, perquè si tens una bona musculatura és més difícil que caiguis, però les caigudes són un problema molt important amb la gent gran. I els exercicis d'equilibri, tipus tai chi pilates i el yoga també es fan, també són importants. O sigui que l'exercici ha de ser variat.
Doncs en prenem nota d'aquests exercicis. Ja un últim apunt abans d'acabar, doctora, hem parlat de tota aquesta sintomatologia física, però és evident que la menopausa també ens pot afectar, vostè em deia, amb els canvis hormonals, a l'estat d'ànim. Si veiem que aquesta etapa no l'estem vivint bé, que necessitem ajuda, a qui ens hem d'adreçar? A quin professional de la salut ens hem d'adreçar?
Bueno, jo crec que inicialment, si és una persona que mai ha tingut problemes de salut mental i tots comencen al voltant d'aquesta etapa, jo crec que primer és el ginecòleg. Si el ginecòleg veu que les opcions que hi ha, hormonals o no hormonals, no són suficients, doncs llavors sí que un psicòleg o un psiquiatre són importants també d'adreçar-se.
Doncs amb aquest consell acabem aquesta entrevista per commemorar aquest Dia Mundial de la Menopausa, que ens falta parlar-ne més, que ens van molt bé els consells i les explicacions que ens ha donat la doctora Emile Martínez, que és ginecòloga i responsable de la unitat de menopausa de l'Hospital Universitari General de Catalunya, i també l'experiència que ha convertit en nosaltres la Roser. Doctora Martínez, Roser, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu-siau.